Banc de Sabadell diu que no li interessa deixar-se comprar pel BBVA. Creu que és més fort si segueix el seu camí en solitari. I a partir d'aquí preguntes, és una bona decisió? Ha acabat aquí la història o estem a l'inici d'una nova negociació? Podria el BBVA llançar una OPA hostil? De seguida busquem respostes.
Catalunya nit.
Primera nit d'acampada a Barcelona en suport a Palestina i en contra de la guerra de Gaza. Connectarem de seguida a la universitat on s'estan produint aquestes acampades al final d'una jornada que ens deixa un altre titular. Hamas ha acceptat la proposta per un alto al foc que promouen Egipte i Qatar. Israel, però, de moment, no canvia el rumb amb bombardejos a Rafah i l'ordre d'evacuar la ciutat. Les persones que tenen dues còpies d'un gen concret, gairebé totes desenvoluparan una forma d'Alzheimer congènit. És una descoberta de l'Institut de Recerca de Sant Pau.
Más del 95% de los que tenían este haplotipo daba igual si tenía síntomas o no, a partir de los 60-65 años ya tenían la biología del Alzheimer.
És una notícia científica de salut que conviu amb aquesta altra. La Comissió Europea ha decidit retirar del mercat la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid. Ho havia demanat la mateixa empresa pels efectes secundaris que podria provocar en casos molt específics. Espanya no s'administra des de mitjans del 2021. Les pel·lícules de gènere de guerra o del western acostumen a adoptar la perspectiva masculina. L'actor Viggo Mortensen ha presentat avui a Barcelona una pel·lícula on la mirada no és la del cowboy, sinó la d'ella.
Quería explorar eso. ¿Qué pasa con estas mujeres, con estas niñas, cuando sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus parejas sentimentales se van a luchar en sus guerras masculinas?
En aquest informatiu escoltarem també el director del Primavera Sound i parlarem d'un mal de cap agradable, això sí, del Girona. Caldrà fer reformes a Montilivi perquè la UEFA no dona el vistiplau ara mateix perquè s'hi disputi la Champions. La Marta Bosch farà servir aquesta notícia per portar-nos a alguns dels camps de futbol més singulars del món. Som-hi, són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El Banc de Sabadell ha dit que no, i és la segona vegada que l'entitat vallesana desestima una oferta del BBVA. El Consell d'Administració ha estat reunit durant tot el dia per sospesar la proposta i, finalment, ha decidit seguir operant en solitari. Quins han estat els motius, Rafael de Ribot?
Doncs mira, Manel, primer, el Banc Sabadell considera que l'oferta que els han fet infravalora significativament, així ho diuen, literalment, significativament, el seu projecte i les perspectives de creixement com a entitat independent. Segon, el Sabadell assegura que confia en l'estratègia que tenia fins ara i que li anirà millor seguint tot sol. Tercer, pensen que la caiguda del preu de les accions del BBVA, després de presentar l'oferta, genera incertesa sobre el que s'ofereix als accionistes. Traduït, si les accions baixen, també baixa el que significa el 16% de la nova entitat, que és el que BBVA ha ofertat al Sabadell.
I el BBVA s'ha pronunciat aquesta negativa del Sabadell o encara no?
Doncs de moment s'ha limitat a traslladar que lamenta que no s'hagi acceptat una oferta que considera molt atractiva. Altres reaccions, Manel? Doncs el sindicat Comissions Obreres assegura que es manté l'expectativa dels propers moviments del BBVA i que seguirà vetllant pel manteniment dels llocs de treball, i la consellera d'Economia, Natàlia Mas, fa una estona, a la xarxa social X, ha dit que considera una bona notícia la resistència del Sabadell a l'absorció i ha insistit que a Catalunya necessitem més bancs i no menys.
Doncs gràcies, Rafael. Busquem ara l'anàlisi més profunda d'aquesta notícia amb Jaume Puig, que és director general de GBC Gaesco Gestió. Bona nit, senyor Puig.
Hola, bona nit. Què tal? Com anem?
Molt bé. A veure, per una banda tenim el Sabadell, que diu que els infravaloren significativament, i en canvi el BBVA, que diu que l'oferta és molt atractiva. Vostè com ho veu, això?
Bé, jo el que crec és que ara comença, no? Fins ara, doncs, a veure, fins ara hi ha hagut una oferta del BBVA al Sabadell. La posició normal que del Consell d'Administració és negar-se, és a dir que no, això és un normal, però ara començarà perquè al final el BBVA no pot estar sorprès de cap manera d'aquesta negativa, i el que és normal és que el BBVA doncs faci una altra oferta més alta, no? Més elevada. I allà realment és quan començarà una mica a veure's tota la situació, no? L'oferta que fa el BBVA pel Sabadell és, o sigui, té diverses, diguem-ne, bueno, diferents aspectes a considerar. Per l'accionista és cert que és insuficient, perquè no s'està pagant amb diners, sinó que s'està pagant amb accions, i quan un analitza el canje que s'ha ofert, podria ser realment molt millorable per el que és l'accionista del Sabadell, no? Per tant, no ens hauria d'estranyar que el BBVA millori aquesta ràtio que havia ofert, i fins i tot tampoc ens hauria d'estranyar que incloguin la nova oferta quelcom de caixa, no?
O sigui, que el Sabadell, diguéssim que això ho ha fet no per tancar la porta definitivament, no és una resposta final, sinó que estem a l'inici d'una negociació.
Sí, jo diria que sí, perquè el tema és, a veure, el BBVA és la segona vegada que ho intenta. La primera vegada que ho va intentar, doncs, fa uns anys, no ho va aconseguir per molt poc, diguem-ne, la diferència tampoc no eren tan significatives, i el que no té cap sentit és que el BBVA faci una oferta que, evidentment, aquesta oferta, amb els termes que havia estat presentada, el normal és que fos rebutjada, sense pensar en una, diguem-ne, en una segona oferta més alta, no? Per tant, jo crec que això ha començat, i ho veurem sobretot per si el BBVA la fa més alta o no, i després ho veurem també a veure quina és la posició, doncs, del Consell de Sabadell davant d'una oferta més elevada, no? Per tant, jo crec que ara comença una mica una part molt, molt interessant al respecte, no?
Si el BBVA ho vol tant sí com sí, podria plantejar-se la possibilitat fins i tot d'una posició més agressiva, és a dir, d'un OPA hostil, o no
sí,
contemplem
tant
aquest escenari?
A veure, jo crec que sí, que evidentment això és possible, però jo crec que és a dir, que això possiblement seria per més endavant, perquè ara jo crec que el que tocaria és mantenir aquesta oferta suposadament amistosa, d'acord?, i augmentar el preu, no? De tota manera, a veure, hem de tenir en compte que aquí el que s'està discutint, el que estem parlant ara, són els interessos dels accionistes del Sabadell, que clarament són molt millorables, no?, de cara a l'oferta del BBVA. Però a veure, aquí no hem d'oblidar que hi ha dos interessos que clarament, sí o sí, si l'operació tira endavant, sortirien perjudicats, com són els clients, per la mera reducció, diguem-ne, de l'oferta. Això és dolent per qualsevol client de qualsevol entitat. I després, evidentment, pels treballadors, no? Perquè quan es fan aquestes ofertes de dir, bueno, mantindrem la doble seu operativa, no? Allò que diuen Madrid i Sant Cugat, o bé allò que mantindrem el nom, a veure, és molt evident, només cal mirar en el passat què ha passat en aquest tipus d'operacions, i les dobles seus operatives han durat ben poc, i el doble nom també, no? Només cal veure les fusions, no, hi ha de moltes entitats, però també del propi BBVA, que s'ha quedat amb tots els anys moltes entitats a Catalunya, no? Per tant, diguem, si l'operació prospera, evidentment és negatiu per clients, és negatiu per empleats del Sabadell, i el tema estarà amb els accionistes i amb la posició del Consell. Hem de tenir en compte també que el Sabadell té un accionista molt atomitzat, d'acord? És a dir, no té cap accionista de referència, i per tant, aquesta és la situació. Per tant, a veure, jo no sé què passarà, però evidentment no trobaria gens anormal que el BBVA millorés l'oferta, i veuríem aleshores la posició del Consell del Sabadell.
En cas que no es produís i que, per tant, tant clients com empleats no hi hagués canvis en aquest sentit, el Sabadell ja en surt reforçat sí o sí, després d'haver vist que un banc com el BBVA tenia interès en quedar-se'l?
Bé, a veure, el moment clau del Sabadell va ser ara fa, doncs, uns quants anys, no?, sobre l'any 20, que en aquell moment el Sabadell s'havia anat venent, és a dir, amb els problemes que arrossegava del passat, s'havia anat venent actius importants, i a les darreres fases es va vendre una part de la gestora de fons d'inversió, que és molt important, es va vendre la dipositaria a dues entitats franceses diferents, i en aquell moment el Sabadell, que tenia una debilitat congènita, va tenir, diguem-ne, o sigui, quan es va acabar de vendre el que teníem de les coses que tenien més valor, van començar a pujar els tipus d'interès i automàticament van capgirar la compta de resultats, no? Per tant, una mica en aquell moment el Sabadell va estar una mica salvat per la campana, no? Sortosament. Ara, la situació del Sabadell a dia d'avui és completament diferent. Amb els tipus d'interès elevats, és una entitat rendible. Pels beneficis que obté avui en aquests anys i que probablement en els propers anys, no? És una entitat que clarament val més del que està cotitzant i que, per tant, qualsevol comprador, diguem-ne, hauria d'ofertar una quantitat superior. El que fa el BBVA és dir, bé, com que jo us compro amb accions i ells també consideren que les pròpies accions del BBVA estan barates, el que estan dient és, bé, no us acabo de pagar del tot el que valeu, però confieu que la meva acció també està barata i pujarà, no? Però, és clar, això no és tan atractiu per l'accionista com si rebés, per exemple, una quantitat bastant superior i amb caixa, no?
Molt bé, doncs és l'opinió, l'anàlisi de Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestió, al qual li demanem que si hi ha novetats sobre això, les pròximes setmanes no se'n vagi gaire lluny, per si de cas.
Cap problema, molt de gust.
Igualment. Agraït. Bona nit, merci.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
3 minuts i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Hamas accepta una proposta d'alto el foc a Gaza feta per Egipte i Qatar, segons ha informat l'organització islamista palestina en un comunicat. Israel diu que estudiarà la proposta, però manté els preparatius per a una operació militar terrestre a Rafah, on ha reprès els bombardejos. Milers de palestins estan fugint de la ciutat. Anem cap a Jerusalem. Roser Oliver Olivella, bona nit.
En un breu comunicat, Hamas només diu que ha informat els mediadors qatarians i egipcis que accepta la seva proposta d'alto el foc, però no dona cap més detall. L'anunci ha provocat un esclat d'alegria a la ciutat de Rafah, que viu sota l'amenaça d'un atac imminent. Un responsable de Hamas ha dit que la pilota és ara a la teulada d'Israel. El govern israelià no ha donat una resposta oficial, però segons informen les principals televisions del país, l'executiu de Netanyahu considera que aquesta no és la proposta que s'havia acordat. En un comunicat, l'oficina del primer ministre informa que el gabinet de guerra ha decidit de manera unànime que Israel continuï l'operació a Rafah per pressionar militarment Hamas i aconseguir així l'alliberament dels hostatges i altres objectius de la guerra. També diu que, tot i que la proposta de Hamas és lluny dels requisits necessaris, Israel enviarà una delegació de mediadors per esgotar la possibilitat d'arribar a un acord en condicions que siguin acceptables. L'exèrcit israelià ha anunciat que està bombardejant objectius de Hamas a l'est de Rafah. Manifestants i familiars d'hostatges han tallat algunes de les principals avingudes de Tel Aviv, exigint que el govern israelià accepti l'acord.
Doncs l'alcalde de Rafah, Ahmed Al-Sufi, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta evacuació de la ciutat només servirà per empitjorar la situació humanitària.
The population no place to go. They declare that you can go.
La població no té cap lloc on anar. Han declarat que poden anar a l'àrea humanitària d'Al-Mawasi, però allà realment no hi ha prou tendes per acollir a tothom. A banda, no hi ha serveis mèdics, ni aigua, ni tampoc serveis sanitaris. No és un lloc adequat perquè la gent s'hi pugui quedar.
Egipte, que actua com a mediador en aquest conflicte, ha demanat a les parts que facin un esforç per arribar a un acord. Una crida que comparteix el secretari general de les Nacions Unides, que ha demanat que s'aprofiti aquesta oportunitat per evitar més patiment. Els Estats Units, principal aliat d'Israel, diuen que estudien la proposta i que l'objectiu principal és l'alliberament dels hostatges retinguts a la franja. Vicent Mifsud.
El portaveu de seguretat de la Casa Blanca, John Kirby, ha insistit que volen evitar qualsevol operació militar sobre Rafah que no garanteixi un pla humanitari per a civils, una posició que li ha reiterat Joe Biden a Netanyahu en una conversa telefònica.
El president ha estat molt directe i coherent. No volem veure grans operacions terrestres a Rafah que posen aquesta gent en més risc.
L'alt comissari de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha qualificat la crida a l'evacuació de Rafah d'inhumana i contrària als principals principis fonamentals del dret humanitari. En la mateixa línia, el govern francès ha recordat que el desplaçament forçat de civils és un crim de guerra.
Gràcies, Vicent. Divendres ho explicàvem en aquest informatiu, ho sabíem just aleshores, i avui es confirma, desenes d'estudiants es quedaran a dormir aquesta nit al pati del rectorat de la Universitat de Barcelona per donar suport a Palestina. Els estudiants s'han sumat a les protestes dels Estats Units i París i reclamen que les universitats de Catalunya trenquin relacions acadèmiques amb les institucions universitàries d'Israel. De moment han decidit passar-hi la primera nit, que està en marxa, i per això anem en directe fins allà, a la unitat mòbil, amb Xavi Cussó i Maria Costa. Bona nit.
Bona nit.
Quina situació teniu aquí?
Doncs mira, Manel, la cosa ara mateix està molt més calmada en comparació fa unes hores que hem viscut al llarg d'aquesta tarda, en què s'hi han arribat a concentrar pràcticament 500 persones. Ara l'ambient és més calmat, veiem una vintena de tendes de campanya, la gent ha acabat de sopar, per tant, i d'aquí unes hores evidentment aniran a dormir. Aquesta és la primera nit que han de passar i l'objectiu és quedar-s'hi com a mínim fins dimecres, però és evident que tenen els ulls posats en què pot passar demà un cop la universitat reprengui doncs tota l'activitat. Ho explicava Pablo Castilla del Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el poble palestí de la Universitat de Barcelona en declaracions a Catalunya Ràdio.
Esperem que les direccions universitàries no actuïn com han fet a altres llocs del món, rentant-hi la cara a l'estat d'Israel amb les relacions que tenen, però esperem que almenys no s'atreveixin a reprimir a tota una joventut que es mobilitza contra un genocidi.
Tot i així, des de la Universitat de Barcelona asseguren que permetran l'acampada contra la guerra a Gaza i que l'objectiu és acompanyar, diuen, aquest tipus d'iniciatives. Aquesta hora, com dèiem, una vintena de tendes, de campanyes esteses per tot el pati del rectorat.
Com a mínim, diuen que s'hi quedaran dues nits. No sé si has pogut parlar amb altres estudiants i quines intencions tenen.
Doncs sí, com dèiem, ja ha arribat a mig miler de persones, escoltàvem consignes, crits de llibertat palestina, no és una guerra, és un genocidi, també hi havia pancartes esteses a missatges contra el genocidi del poble palestí. Els estudiants demanen a les universitats catalanes que trenquin relacions amb Israel. Escoltem aquest estudiant irlandès.
Ens quedem aquí perquè exigim que la Universitat de Barcelona prengui accions per tallar els vincles amb Israel. Jo vull donar el suport a aquesta acció, tot i que no sóc estudiant de la UB, estic a una altra universitat, però sí volia ser aquí i traslladar aquesta petició a la universitat, i llavors crec que ens quedarem aquí fins que es compleixin les demandes.
El mateix explicaven altres estudiants d'altres universitats catalanes i també treballadors de la mateixa Universitat de Barcelona.
Creiem en la defensa dels drets humans i, sobretot, en el poder del poble per poder emancipar-se i decidir sobre el seu futur.
Jo sóc treballador de la universitat i en el moment en el que tu veus televisat que està passant el mateix avui i ara i que al final el teu govern doncs està participant de manera més directa o més indirecta, doncs em costava no sentir-me interpel·lat. O sigui, al final tenim aquesta responsabilitat històrica, igual que van tindre els nostres avis amb el feixisme, d'intentar aturar aquestes coses.
Aquest vespre han desplegat una bandera de Palestina de desenes de metres al balcó del claustre.
Primera nit, per tant, d'acampada. Ja veurem si és la primera de moltes. Moltíssimes gràcies, Maria Costa, en directe.
Quan fins ara.
Falta un minut per les 10 i 20. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
L'OTAN considera irresponsable i perillós que Rússia anunciï maniobres amb armes nuclears tàctiques a tocar d'Ucraïna. Un anunci fet per Vladimir Putin la vigília de la seva investidura per a un cinquè mandat. Ignasi Abad.
L'Aliança Atlàntica assegura que es mantindrà vigilant i que seguirà garantint la protecció de cada centímetre de territori aliat. Tot després que Putin justifiqués ordenar exercicis militars aviat amb armes nuclears tàctiques al districte sud que limita amb Ucraïna com a resposta a les declaracions de líders occidentals sobre el possible enviament de tropes i armament occidental a la zona del conflicte. Dmitri Peskov és el portaveu del Kremlin.
Si em pregunteu de quines declaracions occidentals parlem, ens referim al senyor Macron, al representant britànic, i ja ho sabeu, també s'hi van afegir representants del Senat dels Estats Units. No m'equivoco. Si es parla de voler enviar contingents armats a Ucraïna, o sigui d'enviar soldats de l'OTAN davant l'exèrcit rus, això és una nova escalada de tensió sense precedents i, per descomptat, requereix mesures especials.
Peskov diu que amb l'ús d'armes nuclears tàctiques esperen refredar els exaltats a Occident, en paraules seves. Moscou també adverteix que l'arribada dels caces F-16 a Ucraïna es veurà com una provocació més enllà de si estan o no capacitats per portar armament nuclear. L'escalada de tensió arriba a la vigília justament de la investidura de Putin per a un cinquè mandat. Avui, el president rus ha elogiat la tasca del govern enmig d'unes sancions occidentals sense precedents que ha qualificat d'agressió econòmica que, segons ell, ha tingut l'efecte contrari de l'esperat.
Vladimir Putin, que ja s'ha saltat alguna treva olímpica, i la següent notícia ens diu que els presidents de França i de la Xina demanen una treva olímpica a totes les guerres durant els Jocs de París. En la reunió que els dos mandataris han tingut a la capital francesa, Emmanuel Macron i Xi Jinping també han tancat acords bilaterals en matèria comercial amb el compromís de Pequín que deixarà entrar al país asiàtic més productes europeus. París, Isabel Galip.
Emmanuel Macron ha arrencat de Xi Jinping el compromís que treballarà per convèncer totes les parts en els dos grans conflictes actuals, el de Gaza i el d'Ucraïna, de mantenir una treva olímpica durant els Jocs d'aquest estiu.
Tots dos pensem que una treva olímpica que afecti tots els escenaris de guerra pot ser una bona ocasió per treballar en solucions duradores en el marc del ple respecte al dret internacional. I li agraeixo, president, després d'aquesta trobada, que hagi manifestat la seva voluntat d'anar en la mateixa direcció.
Era un dels objectius del president francès en aquesta nova trobada amb el seu homòleg xinès, aquest cop a París. La Xina i França volen entendre's i per això celebren que fa 60 anys van establir relacions diplomàtiques. Però en el món del 2024 la balança comercial és enormement favorable a Pequín i el dossier econòmic ha estat el més feixuc de tractar per París. S'han signat 16 acords bilaterals i el compromís xinès és de permetre l'entrada al país de més productes europeus. Però la por d'una invasió de cotxes elèctrics xinesos a Europa preocupa especialment la indústria francesa, que continua demanant condicions de mercat més equilibrades.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Si dic segona setmana de campanya, no impressiona tant com si dic última setmana de campanya. Avui ha arrencat aquesta setmana decisiva per a les eleccions al Parlament i ho fa amb la decisió de la Junta Electoral d'obrir un expedient contra el Centre d'Investigacions Sociològiques i el seu president, José Félix Tezanos, per l'enquesta Flash, publicada quan Pedro Sánchez va deixar el seu futur en stand-by ara fa 10 dies. Sergi Molero.
A petició del PP i Ciutadans, l'òrgan ha expedientat el Centre d'Estudis per haver fet i publicat el sondeig en plena campanya per a les eleccions al Parlament i sense haver-ho comunicat a la GEC, una enquesta que va reflectir un suport disparat als socialistes. A més, l'àrbitre electoral, com li havien demanat els populars i també Esquerra Republicana, obligarà Radio Televisió Espanyola a compensar amb temps d'antena i pantalla tots els partits que es presenten al Parlament, tret del PSC, per l'entrevista que li van fer al president espanyol la setmana passada, un cop va anunciar que no dimitia.
Doncs ara per ara, el favorit a les enquestes, Salvador Illa, ha obert la porta a una entesa entre el PSC, Esquerra i els Comuns i qüestiona que els independentistes vulguin revalidar un acord si sumen. Barcelona, Núria Oriol.
Amb les enquestes a favor i mirant escenaris de govern, Illa no descarta un tripartit amb Esquerra i els Comuns.
És una fórmula possible. M'agradaria presidir un govern. El seu objectiu principal és posar els serveis públics com a primera prioritat.
També creu que un executiu de coalició en solitari seria una opció. En qualsevol cas, els republicans caldrien anar a l'equació i preguntar per si confia en una entesa amb ells. Salvador Illa responia això.
Si volen revalidar aquesta majoria, per què han convocat eleccions? Per què Junts no va donar suport a Esquerra Republicana als pressupostos o a la CUP? O és que no era important per Catalunya tenir 4.000 milions més d'euros a disposició dels ciutadans? O és que aquí el que està en joc és una altra cosa? Ja, prou d'això.
Entrevista a l'agència EFE.
Sense posicionar-s'hi, el cap de files d'Esquerra, Pere Aragonès, ha acusat Illa d'estar marejant la perdiu amb els pactes i de parlar, diu, del que encara no toca. Barcelona, Albert Prat.
Aragonès es resisteix a mullar-se sobre quin serà el seu soci prioritari a partir del 13 de maig i critica que els seus rivals només vulguin parlar d'això.
Aquests dies, Salvador Illa ha dit que vol governar en solitari, que vol fer un govern amb el suport d'altres partits d'esquerra o que es vol entendre amb Junts. Jo crec que està bastant desorientat. Quan parles de cadires, acabes intentant fer aquest on està la boleta amb qui intento fer acords.
I Puigdemont, que fins ara ha rebutjat un cara a cara amb Aragonès...
Crec que hi ha una por a confrontar propostes, perquè nosaltres sí que en tenim, de propostes.
El candidat d'Esquerra insisteix que es presenta per tornar a ser president i diu que qui vulgui pactar amb ell haurà d'estar a favor del referèndum, el finançament singular i el reforç de les polítiques socials.
Doncs qui no veu més alternativa que investir un president al Parlament amb majoria independentista és la CUP. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la seva candidata, Laia Estrada.
O ens posem les piles i anem a una, o ens anem pel camí del pedregar, en el sentit que així ha anat el país, que Esquerra Republicana i que Junts per Catalunya hagin estat contínuament obsessionats en pactar i arribar a acords amb el PSC i sobretot amb el PSOE a Madrid.
En canvi, els comuns aposten pel pacte a tres bandes amb Esquerra i el PSC, això sí, amb la condició d'aturar el macroprojecte del Hard Rock al Camp de Tarragona. Sentim Jéssica Albiach.
La fórmula que n'hi ha ara mateix, que suma i que és possible i factible a partir de diumenge, és un govern progressista. I espero que ningú cometi la irresponsabilitat de portar-nos a una repetició electoral.
Sense entrar en el ball de pacte, Junts ha fet una nova crida a la mobilització electoral, diu el seu presidenciable, Carles Puigdemont, que són l'única opció amb possibilitats reals de guanyar i alhora de generar malestar a Madrid. Argelers, Martí Ferrero.
Carles Puigdemont crida a mobilitzar-se a les urnes convencent indecisos i abstencionistes i apel·la al valor doble del vot a Junts com el vot que més incomodarà a Madrid.
Reforça l'única opció que hi ha, independentista, que pot guanyar. No n'hi ha una altra. I l'altre és perquè nosaltres probablement som l'únic vot que pot provocar un mal de panxa a Madrid.
El candidat de Junts ha apel·lat a les urnes per convertir el 12 de maig en un altre 1 d'octubre en termes democràtics.
Només tenim una arma. Posats a ser terroristes en tenim una, que és la papereta. I aquesta és una arma, efectivament, de construcció massiva. És una arma de construcció massiva d'esperança, de futur, de país.
Anar a votar, conclòs, per enviar un missatge clar que torna per reprendre la via cap a la independència des de la unitat.
El PP, per la seva banda, ha fet campanya avui amb Isabel Díaz Ayuso com a convidada. La presidenta madrilenya ha posat el PSC al mateix sac que els partits independentistes, a qui ha acusat d'enfonsar Catalunya. Barcelona, Arnau Maimó.
Passejada triomfal d'Isabel Díaz Ayuso al barri de Sarrià abans de participar en el míting del candidat Alejandro Fernández a la plaça d'Artós, espai habitual de Vox. Ayuso ha carregat contra Salvador Illa.
Desde luego no es la esperanza del constitucionalismo moderado. Es ese caballo de Troya del independentismo xenófobo y frentista. Cuando estaba en las horas más bajas, ya han hecho con el independentismo multiplicarlo por 7 votos. No hay derecho.
I s'ha referit a la seva etapa com a ministra de Sanitat.
Illa, aviso. Siempre miente, siempre. Y por cierto, es el peor gestor de la pandemia de toda Europa.
Ayuso clama per concentrar el vot constitucionalista en el PP per acabar, diu, amb el negoci corrupte de l'independentisme.
I Ciutadans, amb un peu i mig fora del Parlament, segons les enquestes, ha fet autocrítica de la seva gestió de lideratges. El cap de cartell dels taronges, Carlos Carrizosa, ha titllat d'error el fet d'enviar Inés Arrimadas al Congrés després d'haver guanyat les eleccions al Parlament el 2017.
Ese triunfo de 2017 que nos dieron, nos brindaron los ciudadanos cuando pensaron el único partido que va a parar esto es Ciutadans. Fue un triunfo arrasador con más de 1.100.000 votos. Comprometía demasiado y no supimos verlo.
Catalunya nit. amb Manel Elias.
I gairebé quan arribem a 11:15 de la nit expliquem que al Senat ha continuat la comissió que investiga el cas Koldo. Hi ha comparegut l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, que ha qüestionat l'existència de la trama de les mascaretes. Qui va ser l'home de màxima confiança del principal investigat ha dit que és víctima d'un judici paral·lel i s'ha mostrat decebut amb el seu partit per haver-lo suspès de militància.
Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se le respeta el principio de presunción de inocencia. Es una cuestión política y yo además no tengo que reconocer ninguna culpa cuando no la tengo.
El paisatge a Catalunya ha canviat radicalment en qüestió de dies. Les pluges de l'última setmana han capgirat la tendència negativa que portaven els embassaments de les conques internes per la sequera. Els embassaments del sistema Ter-Llobregat ja freguen el 25%, quan fa tot just una setmana estaven al 19%. El que més ha augmentat és el de la Baells. Avui, la Montse Poblet hi ha estat.
A la Baells el ritme d'entrada d'aigua ha baixat respecte a la setmana passada, però es manté en uns 9-10 metres cúbics per segon i l'embassament ja està al 37%, el mateix percentatge que hi havia a l'agost del 2022. Els seus gestors són optimistes i confien que amb les pluges que hi ha anunciades i el desgel, el nivell continuï millorant. Aleix Villegas és el responsable de la presa.
Jo penso que podem arribar al 40%, si no passar-lo una mica. Hi ha previsió de pluges, tenim neu, el terreny està empapat, per tant jo confio que un 40% o un 40 i poc percent, jo confio arribar-hi.
En una setmana el llit d'aigua ha pujat 8 metres, 15 si ho comparem amb l'alçada del mes de març, que per la Baells va ser el pitjor moment d'aquesta sequera.
A les comarques de Lleida els embassaments han començat a desembassar per fer lloc a l'aigua del desgel, que preveuen que arribi a partir de la setmana vinent, una maniobra habitual, però que no s'havia pogut fer des del 2020, perquè durant els anys de sequera més forta no havia calgut. Lleida, Júlia Albacar.
Ara estan desembassant el pantà de Camarasa i el de Talarn, a la Noguera Pallaresa, el d'Escales, a la Ribagorçana i també el d'Olian, a la conca del Segre, que estan gairebé plens. A partir de la setmana vinent es preveu que augmentin les aportacions d'aigua pel desgel al Pirineu, on hi ha molta més neu que ara fa un any. Tot plegat es coordina amb Endesa, que aprofita l'aigua que es turbina per fer llum. Àngel García és responsable del Centre de Control Hidroelèctriques de la companyia.
Con lo que tenemos que tener un resguardo suficiente en los embalses, no perder ese resguardo, mantener el resguardo actual, pues para poder hacer cabida a ese agua adicional que va a entrar, y es una medida preventiva pues para laminar el exceso de aportaciones que podamos tener y evitar daños aguas abajo.
Al pantà de Rialp, a la conca del Segre, li ha costat més omplir-se perquè és molt gran, però també ha millorat molt. Fa un any estava al 6% i ara ha pujat fins al 40% i ha pogut recuperar la producció hidroelèctrica aturada des del 2022.
La pluja no ha millorat, en canvi, la situació catastròfica que pateixen els embassaments de les comarques de Tarragona. Els de Siurana i Riudecanyes, el Priorat i el Baix Camp, continuen al 2%. El d'Ull de Cona, el Montsià, s'ha assecat completament. Tarragona, Manel Sastre.
Els regants del pantà de Riudecanyes estan desesperats. Les obres per reaprofitar l'aigua de la depuradora de Reus encara poden tardar entre un i dos anys i el gerent de la comunitat, Miquel Àngel Prats, creu que la situació farà que molts pagesos abandonin els conreus després d'una altra campanya sense regar.
La situació ja no és crítica, sinó que és pràcticament és catastròfica, amb el que vol dir que molta gent abandonarà els cultius, sobretot d'Avellana i Olivera.
Sí, Siurana i Riudecanyes estan al 2%, el pantà d'Ull de Cona fa dies que estan a zero. En depenen 600 pagesos més i l'Ajuntament pateix perquè la sequera acabi afectant els pous municipals i ja n'ha començat a buscar de nous.
Doncs amb les pluges el que sí que és veritat és que la situació en general ha canviat cap a millor, però n'hi ha prou per començar a aixecar restriccions? És una pregunta que li traslladem a l'Oriol Pujador.
I que no sé si respondrem. Catalunya està en fase d'emergència i fer una passa enrere les restriccions ens portaria a la fase de preemergència que ja vam viure fa uns mesos. És una fase que el govern va afegir al pla de la sequera perquè en un principi no hi era. La fase anterior a la d'emergència era la d'excepcionalitat. Ho hem preguntat als experts. El catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, diu que encara li sembla que és d'hora per aixecar restriccions.
Més o menys tenim els nivells que teníem l'any passat. No sé què pot treure de restriccions, però vaja, poca cosa, eh? Hi ha uns quants rius que tenen els cabals ecològics molt baixos i això va en perjudici tant de la fauna i la flora com de la gent que la fa servir després més avall, perquè la qualitat de l'aigua empitjora. emissora.
202 municipis estan des del mes de febrer en fase d'emergència per sequera. Demà a 8:45 del matí hi ha reunió de la Comissió Interdepartamental per decidir si s'aixequen algunes d'aquestes restriccions.
Doncs estarem pendents de tot el que passi. Gràcies, Oriol. Brussel·les retira del mercat la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid. La Comissió Europea ha acceptat la petició de la mateixa farmacèutica i a partir de demà ja no es podrà comercialitzar als països de la Unió. AstraZeneca hauria reconegut que pot provocar efectes secundaris com trombosi i en casos, això sí, molt aïllats. A l'estat espanyol no s'administra, recordem-ho, des de mitjans de l'any 2021. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró, bona nit.
Fiar la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 a la Unió Europea es deixa de comercialitzar demà a petició de la mateixa farmacèutica. La vacuna es va autoritzar per part de la Comissió Europea el gener de 2021, tot i que després, al cap d'uns mesos, es va deixar d'administrar a l'estat espanyol. Ara es retira del mercat. AstraZeneca justifica la retirada per la falta de demanda i per l'excedent de vacunes disponibles ara mateix al mercat. L'aturada en la comercialització es produeix en un moment que l'empresa fa front al Regne Unit a una cinquantena de denúncies als tribunals, on afectats i familiars reclamen més de 100 milions d'euros d'indemnitzacions al gegant farmacèutic per efectes secundaris. Segons una informació del diari The Telegraph de finals d'abril, AstraZeneca hauria admès per primer cop en un document legal presentat davant del Tribunal Superior del Regne Unit al febrer que la seva vacuna contra la Covid-19 pot provocar trombosi com a efecte secundari en casos molt aïllats. Més enllà de l'aspecte mèdic, la relació d'AstraZeneca amb la Unió Europea per la vacuna contra la Covid va ser tempestuosa pels retards en les entregues, cosa que va portar a Brussel·les a denunciar la farmacèutica als tribunals.
Han descobert una nova forma d'Alzheimer congènit que causa demència a edats primerenques. Un grup d'investigadors de l'Institut de Recerca de Sant Pau ha demostrat que gairebé totes les persones que tenen dues còpies d'un gen determinat desenvoluparan signes d'aquesta malaltia neurodegenerativa. Oriol Pujador, de quin gen estem parlant?
Doncs del gen APOE4, que ja es considerava un gen de risc, però el que s'ha vist ara és que pràcticament tothom qui en té dues còpies desenvolupa la malaltia de l'Alzheimer. Això vol dir que aproximadament estaríem parlant d'un 3% de la població. Joan Fortea és director de l'àrea de recerca de malalties neurològiques de l'Institut de Recerca de Sant Pau.
Los portadores del genotipo APOE4-4 tienen también una forma genéticamente determinada de enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de un 2-3% de la población que están predestinadas a tener una biología del Alzheimer.
I diuen, Oriol, que una de les particularitats d'aquest tipus d'Alzheimer és que pot aparèixer en edats primerenques.
Si més no, això és el que s'ha vist analitzant més de 10.000 pacients i més de 2.000 mostres de cervells.
Más del 95% de los que tenían este prototipo daba igual si tenían síntomas o no, a partir de los 60-65 años ya tenían la biología del Alzheimer, tanto en anatomía patológica como en biomarcadores.
L'estudi situa les dues còpies d'aquest gen al mateix nivell que les altres formes conegudes de la malaltia, tenir unes determinades proteïnes que la provoquen o síndrome de Down, una condició que afavoreix també l'acumulació en el cervell de la beta-amiloide.
Molt bé, doncs fem ara una petita pausa per la publicitat i quan tornem hi posarem una mica de música i de cinema.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. A ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Sol·licita fins al 30 de maig la documentació necessària a qualsevol oficina de correus o a correus.es. La rebràs de manera gratuïta al teu domicili. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
El Quartet Casals acaba el 14 i 15 de maig la integral de quartets de corda de Xostakovich que ha ofert al llarg de la temporada a l'Auditori.
Sonaran els 5 últims dels 15 quartets que va escriure el compositor rus que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Cap on anirà la política catalana? Viu el debat decisiu abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
12M, el debat, dimarts a la nit, amb Ariadna Oltra, en directe a la plataforma 3CAT, a TV3 i a Catalunya Ràdio.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Vint minuts i arribarem a les 11 de la nit. El Primavera Sound busca una tercera seu europea després d'aparcar l'edició de Madrid. I segons ha explicat el seu codirector, Albert Guijarro, a Catalunya Ràdio, tot apunta que serà en un país mediterrani. Marc Ruiz.
Necessiten les tres seus, Barcelona, Porto i una altra, per atreure les bandes internacionals oferint-los tres concerts i per competir amb les promotores que controlen desenes de festivals arreu d'Europa.
El tema de tindre una tercera ciutat europea és més un tema de defensar-nos davant d'aquests festivals clònics de les multinacionals, no? Que ells poden oferir 40 festivals per tota Europa i nosaltres necessitem, per tindre segons quins artistes, oferir almenys tres dates. Quan més a prop ens va millor per el routing dels artistes, és a dir, França, Itàlia, de centre d'Europa cap a baix, és el que millor ens aniria.
Tot i l'ampliació de la nova seu, el festival fa de Barcelona la seva marca, mantenint així la vinculació amb la ciutat. I Jarró reconeix que els preocupa que s'hagin reactivat les queixes veïnals, però insisteix que sempre compleixen amb els requeriments de l'Ajuntament i les obligacions de la normativa. A més, defensa que els grans festivals com el Primavera Sound ajuden a omplir la programació de les sales de la ciutat i afirma que hi ha tanta activitat que falten sales. Podreu escoltar l'entrevista íntegra amb Jarró al web de l'Espai Talents.
Damn you, Weston! God damn!
So where are you from?
Així és com les gasten a Hasta el fin del mundo, el nou film com a director de l'actor nord-americà d'origen danès Viggo Mortensen. I ja posats també n'ha escrit el guió, n'ha fet la música i s'ha posat davant la càmera per interpretar el paper protagonista. Avui ha passat per Barcelona per presentar la pel·lícula i ha xerrat amb el nostre company Marc Garriga.
El primer film de Mortensen com a director, Falling, apuntava a maneres, però aquí assoleix un nivell que alguns ja comparen amb Sense perdó, la reformulació del western que va fer Clint Eastwood fa més de 30 anys. I és cert que aporta una mirada nova al gènere, sobretot pel fet que, tot i ser una història d'amor, fixa la trama en el personatge femení interpretat per una esplèndida Vicky Krieps.
Poner com a personatge principal a ella en un western és inusual. I quedar-se con ella quan el hombre se va a la guerra és mucho más inusual, ¿no? Quería explorar eso, qué pasa con estas mujeres, con estas niñas, cuando sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus parejas sentimentales se van a luchar en sus guerras masculinas.
És una pel·lícula crua, però honesta i exigent amb el públic, amb una trama no lineal que va deixant pistes que l'espectador haurà d'anar encaixant. Una grata sorpresa.
Prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda.
L'Ateneu Barcelonès ha acollit aquest vespre l'acte inaugural de l'any clavé amb el qual la Generalitat commemora els 200 anys del naixement de l'agitador cultural, músic, polític i empresari Josep Anselm Clavé. Els pròxims mesos s'han programat cantades, publicació de llibres i discos, exposicions, la producció d'un podcast i l'edició d'un catàleg exhaustiu de l'obra de Clavé. La comissària de l'any, Anna Costal, diu que la majoria d'actes aprofundiran en la seva obra musical i cultural.
Josep Anselm Clavé probablement és el personatge de cultura popular més estimat, admirat i recordat en l'actualitat. És molt més conegut el mite com a personatge rellevant de la història que no pas tot el que va arribar a desplegar La música és, evidentment, l'aspecte més popular, perquè precisament la Federació de Corts de Claver l'ha mantingut durant 3 segles.
Doncs... I ara és moment d'en David Guzmán, que reflexiona sobre la paraula momentum i l'ús del fals llatí.
En plena campanya, les tertúlies radiofòniques són el millor termòmetre per saber quines expressions i quins tòpics segueixen de moda. Passa, però, que no sempre es fan servir en propietat, i l'altre dia sentia algú que, parlant de la pandèmia, va deixar anar la frase "en aquell momentum". Fa temps que ha triomfat la metàfora newtoniana de la paraula momentum, que té a veure amb la força i la velocitat d'un objecte físic, i que, sobretot en anglès, es fa servir figuradament per transmetre la idea d'aprofitar l'impuls. Per tant, l'expressió "en aquell momentum" no té cap sentit, o en té només un, fer servir el llatí com a impostura intel·lectual, perquè en tertulianès, en aquell moment no sona tan sofisticat i tan guai com "en aquell momentum". Que fa anys que s'arrossega aquesta moda de llatí és vox populi. Els tertulians repeteixen ad nauseam les mateixes crosses, encara que siguin enxampats in fraganti, encadenant lapsus. Perquè per debatre la ràdio és condició sine qua non parlar com si declinessis. Sempre et dona un plus, altrament quedes com una rara avis i et despatxen ipso facto. El modus operandi Andy sempre és el mateix, i el súmum de l'absurd és que fins i tot quan no hi ha quòrum acaben tots de facto enredant-se amb ablatius, nominatius i genitius. És tan gran el mare magnum que a l'oient li queda un rictus d'incomprensió, perquè sap que no cal fer l'esnob per canviar l'estatu quo. Hauríem de plantejar un ultimàtum o un referèndum per fer fora el fals llatí de les tertúlies, que tenen un superàvit de tonteria difícil de digerir. Errare humanum est és possible, però la noble disciplina de l'Ars Benedicendi no guanyarien ni un excèssit.
Catalunya nit.
Una de les notícies d'aquest cap de setmana, i si parlem d'esport, és una de les notícies de l'any, i si ens centrem en Girona, és una de les notícies de la història. Sens dubte, la classificació per la Champions després de guanyar el Barça. Gairebé tot són alegries, i no volem nosaltres aigualir la festa a ningú, però hi ha com a mínim un mal de cap també. I és que la normativa de la UEFA no permet que als estadis on s'hi juguen competicions continentals hi hagi grades supletòries. I a Montilivi n'hi ha. Gràcies a això l'estadi té més capacitat, més de 14.000 espectadors hi caben, però sense les grades supletòries l'aforament es veuria reduït a 9.000 i poquetes. Això faria que no es pogués donar cabuda a la totalitat d'abonats que el club té en l'actualitat, que són 9.700. Avui Mitchell, l'entrenador del Girona, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
I Montilivi, pues, bueno, és veritat que hem de fer canvis. Crec que jugar en Montilivi penso que és el millor per nosaltres.
Per tant, Mitchell, que voldria jugar a Montilivi, però volem comentar la jugada amb la Marta Bosch. Marta, benvinguda, bona nit.
Bona nit, Manel.
La UEFA, Marta, imposa aquesta norma. Per què?
Doncs bàsicament per una qüestió de seguretat. No hi ha hagut cap gran accident amb unes grades supletòries, però sí que hi ha hagut accidents en estadis, bàsicament han estat allaus. Però per prevenir que pugui haver-hi algun ensorrament d'alguna d'aquestes grades supletòries, l'any 2010 la UEFA va incloure dins la seva normativa l'article 18, que no permet que en competicions continentals els estadis doncs tinguin aquestes grades supletòries, i això afecta directament al Girona, que, com bé deies, doncs 5.000 de les localitats que té el camp són en aquestes grades supletòries.
Clar, ara quines opcions té doncs el Girona?
Doncs mira, sobre la taula n'hi ha tres. Una, que seria doncs amb visió de futur, fer obres, però això en faria que no estiguessin llestes per quan comencés la competició, la Champions, i a més hi ha un problema afegit, que és l'orografia del terreny, que fa doncs encara més complicades la realització d'aquestes obres. Per tant, es necessitaria molt temps i ara mateix aquesta seria inviable. L'altra opció és la de marxar a Barcelona, ja sigui a l'estadi Lluís Companys o bé al camp de l'Espanyol, a l'RCDE Stadium. I la tercera opció és la que prefereixen, doncs, com ha reconegut Mitchell i també els jugadors, que se segueixi jugant a Montilivi, però clar, això és el que comentaves, no? Amb una capacitat de poc més de 9.000 aficionats.
Clar, és un benvingut mal de cap, podem dir, eh? Benvingut, sí, mal de cap. Millor, és... millor tenir-lo que no, no, que no,
home,
no tenir-lo
aquest. Home, evidentment, evidentment, sí. Això sí.
Pel que entenc, per tant, la UEFA és molt estricta, però tu t'has trobat estadis arreu del món que estarien molt lluny d'aquests filtres que imposa la UEFA, eh?
N'hi ha alguns que són certament inquietants.
Doncs a voltar, som-hi.
Fins i tot costa d'entendre, eh, que algú hi pugui acabar jugant. Mira, el primer de tots l'he trobat a Tòquio, val? Al Japó. Es diu Adidas Futsal Park. Resulta que l'any 2002, coincidint amb el Mundial de Futbol que es va disputar en aquest país, van decidir crear un camp de futbol al terrat d'un centre comercial. Aquest camp de futbol, atenció, està a la planta 56.
Ostres.
I caben... té capacitat, sí, per 50 espectadors. I a veure, hem de tenir en compte que no és un camp de futbol, doncs, per jugar-hi lligues reglamentàries. Són lligues amateurs.
Ni que et vagi la pilota gaire alta, saps? Com per anar-la a buscar.
Sí, les vistes són espectaculars. Ara, si et cau la pilota baix,
clar,
no
això...
vulguis ser tu el que passes per sota o haver-la d'anar a buscar.
Exacte, sí, sí.
Llavors, a Caracas, per exemple, a Venezuela, n'hi ha un altre, que es diu Cocodrilos Sport Park. Va ser construït el 2005 i, a diferència de l'anterior, que tenia capacitat per 50 espectadors, aquest ja és una mica més important. Hi caben 3.500 espectadors. El tema és que està construït al costat d'una muntanya, però quan dic al costat d'una muntanya és que està enganxat a la muntanya. Un dels gols està enganxat en allà i, a més, aquesta muntanya es veu que té un risc real de despreniment. Davant d'això, què va fer el club? Doncs el club va instal·lar unes plaques metàl·liques per evitar que un xut fort d'una pilota, doncs, fes esfondrar part del turó. El pitjor de tot és que en aquest lateral, en aquesta zona on hi ha totes aquestes plaques metàl·liques, s'hi ha instal·lat una graderia. O sigui, jo com a espectadora tampoc estaria molt tranquil·la, no, si m'hagués de posar allà sota.
O sigui, ja només per posar-hi una mica més de risc i falten els cocodrils del nom de l'estadi i ja està, ja ho tindries tot, eh?
Sí, sí. Efectivament. Mira, ara que parles de cocodrils, on podria haver-n'hi és a l'estadi de Piran, a Croàcia. T'explico per què.
A veure.
Aquest estadi està construït, va ser construït el 1989, a dalt de tot d'un penya-segat altíssim que dona al mar. Aquí no trobaríem cocodrils, però era per fer la broma, eh? I té capacitat per 4.000 espectadors. Està tan arran el terreny de joc al límit del penya-segat, que en un dels laterals fins i tot no hi ha graderia. I clar, el tema és si aquí bufa ben fort com la tramuntana de l'Empordà, doncs vés a saber, sí, com controla la pilota, eh?
Sí, sí, també delicat, eh? Cada cop m'està agradant més Montilivi, t'ho dic, eh?
Veus? És que els temes de seguretat allà estan molt més controlats. I mira, va, ja per acabar, un que m'ha semblat molt curiós. Hem començat amb Japó, també acabem amb Japó, en aquest cas a Osaka, perquè allà no és que hi hagués un camp de futbol, sinó que hi havia un camp de beisbol, que allotjava els Nankai Hawks als anys 60, i aquest era un dels estadis de beisbol més importants, tenia capacitat per 32.000 espectadors, però l'any 88 aquest equip va decidir mudar-se de ciutat i aquest camp de beisbol va quedar abandonat. El va comprar una empresa immobiliària. Aquesta immobiliària, en comptes de demolir l'estadi, perquè era molt car, va decidir construir cases al seu interior. I si ho veus a vista d'ocell, doncs sembla una petita ciutat emmurallada i fins i tot tenen zona d'aparcament de cotxes.
Curiós, sí, sí, aquest m'agrada, veus? Aquest m'agrada. Però tot i així, ens continuem quedant amb Montilivi, eh?
I tant que sí.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest recorregut internacional per estadis ben curiosos i parlem aviat.
Gràcies, Manel.
Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
7 i 10, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Sentir-hi bé no pot esperar. A GAES pots cuidar la teva audició amb una revisió gratuïta.
Això pots continuar dient que no el sents perquè hi ha soroll de fons, o perquè parlen molt fluixet, o perquè no vocalitzen bé. Et passa? Truca a GAES, el teu expert en salut auditiva, per a una revisió gratis. O a GAES.es. No esperis més.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La ràdio sense paraules estaria molt morta i si les utilitzem malament, doncs tampoc anem bé, però, per sort, tenim grans aliats com l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui quina paraula ens portes?
Doncs mira, avui, mentre corregíem la notícia de l'augment del nivell dels embassaments, ens han trobat un verb intrus, terminologia que m'acabo d'inventar una mica.
Verb intrus, m'agrada, sí. Però m'agrada, eh? Sí, sí.
Per explicar que són verbs, que són bons, però només en segons quin context. Jo et llegeixo la frase, a veure si tu el detectes.
Vinga.
Mira, la frase deia: gràcies a la pluja dels últims dies, alguns regants podran sortejar les restriccions per la sequera.
Sí, ho tinc. Crec que sí. Aquí el verb intrus és sortejar. Que no estaríem sortejant la grossa, sinó...
Exacte.
Intentant que no passi alguna cosa.
Això.
No?
En aquest context no ens funciona, perquè sortejar vol dir sotmetre alguna cosa a un procediment en què és l'atzar el que decideix la sort, eh? Rifar. Sortegem unes entrades, però en aquest context de sortejar unes restriccions no. Hauríem de fer servir altres verbs com evitar, eludir, defugir les restriccions o escapar-se'n. I físicament tampoc sortegem els obstacles, eh? Els esquivem o els superem.
Molt bé. Doncs ni que et toqui la grossa en un sorteig, eh? Demà no esquivis,
No
esquivis de passar per Catalunya.
No esquivaré la meva cita.
No te n'escapes. Moltes gràcies.
Adéu.
Bona nit, Olga.
Malgrat el sol que es pon tossut, malgrat sentir que avui em trobo més perdut, malgrat les misèries d'un món vençut, la indiferència em deixa ben confús. I és que tot passa tan ràpid, a poc, a poc. Vivim al límit, però vivim...
Els oients més llestos a hores d'ara ja deuen saber quin temps farà demà, però jo necessito l'ajuda de la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
A veure, aquí hi havia diverses claus que jo no he sabut interpretar, eh? Ajuda'm.
A veure. T'ajudo. Mira, és una cançó del doctor Prats que es diu Creuant tempestes, doncs aquesta és la clau del temps de demà.
Vale, ara sí, ara sí.
Doncs tornarem a tenir ruixats i tempestes. Una miqueta com avui tenim aquest aire fred i, per tant, repetirem una mica el mateix tipus de temps. És el matí, serà estable, amb alguna boira, amb un ambient fresc, fins i tot més que avui, però de nou a la tarda creixeran ruixats, tindrem tempestes, i més o menys a les mateixes comarques, Pirineu i Nord-est, sobretot comarques gironines. A la resta, el temps continuarà sent més estable i demà tindrem el dia, podríem dir, més fresc d'aquesta setmana.
Molt bé, doncs estem avisats i bona notícia de nou tempestes, no? Que vagin...
Sí, perquè això va sumant. Tot
clar
va sumant.
Sí. Doncs vinga, sumem-hi volum. Bona nit.
Bona nit.
Però aquesta era només la penúltima cançó d'aquest informatiu. Entra a la llista del Catalunya Nit un tema de Touring Breaks, Keep Me Around. Ho podríem traduir com Tinga'm a prop. I sí, és un bon missatge. Ens tens cada dia a només un botó de distància. I m'agrada molt pensar que sí, que el prems habitualment perquè estem tan a prop com tu vulguis.
Helpless and happy if heaven's the edge, what lies above?
Que tinguis demà un dia magnífic, tant com el d'aquests estudiants a qui cedim avui l'última paraula.
Hola, som el Bruno,
la Mariana,
la Carla
i Maxim de Salesians de Sarrià.
I avui per nosaltres és un gran dia perquè hem estat seleccionats per participar en el campus formatiu del concurs organitzat per Educaixa, The Challenge, i tenir l'opció de guanyar un fantàstic viatge a Nova York aquest estiu.
El nostre projecte, seleccionat entre més de 2.000 equips, consisteix en un contenidor intel·ligent que té dues funcions. La primera, informa sobre el tipus de contenidor i llençar els residus que no s'obsen llençar mitjançant un algoritme d'intel·ligència artificial. I la segona, premia el correcte reciclatge quan ja n'has après.
Ja us avisarem quan el projecte sigui realitat als contenidors de Barcelona.
Moltes gràcies
i bona nit.